Començarem aquesta sessió ordinària de el ple de l'Ajuntament de Montblanc i començaríem l'apreciació d'urgència que tindrem que votar i hem incorporat motiu de l'urgència d'alguns dels aconteixements que s'han produït en aquest país dos mocions. Una moció que crec que la podem fer conjuntament tots els grups de l'Ajuntament de Montblanc, que és una moció del Departament de Presidència per la consideració de l'any Matías Palau Ferrer durant l'any 2021 amb motiu del centenari del seu naixement. I després hi ha una moció que presentarem Junts per Montblanc i Agrupament Catalanista, que és de del rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat, Joaquim Torra. Podem començar amb la votació de aquests dos punts d'urgència. Vots a favor. Aprovat, doncs, per unanimitat. Començaríem, doncs, amb el primer punt, que és aprovació de l'acte del ple 6-2020. Secretari, sisplau.
Sí. Bueno, es va incorporar l'acte del ple de juny del 6-2020. En el punt següent, ja comentar que va passar que un cop signada l'acte, el que van comentar, no es podia editar. Per tant, el punt segon i el tercer van relacionats. El punt segon seria l'aprovació de l'acte del ple i el punt tercer la proposta d'aprovació d'aquelles intervencions que no van quedar recollides i que després es va detectar. Si voleu, llegeixo la proposta del punt tercer. El segon, si el ple de juny, a part d'aquesta omissió de les intervencions, vau recollir alguna esmena, no es va dir en el seu moment, per tant entenc que només era aquella omissió de les intervencions del Juanma i d'altres en relació a Verària. El punt tercer, doncs, la proposta d'acord d'aprovació de les intervencions no recollides a l'acte del ple 6-2020 de data 10 de juny de 2020. Atès que l'acte de la sessió plenària de 10 de juny de 2020 va ser signada per l'alcalde i pel secretari en data 17 de juliol per poder ser incorporada a l'ordre del dia de la sessió plenària de 22 de juliol del 2020 per ser sotmesa a l'aprovació del ple, considerant que en la sessió plenària del 22 de juliol el senyor regidor, el senyor Juan Manuel Cabello Camacho, en el punt d'aprovació de l'acte, va manifestar que no havia quedat recollida en l'acte una intervenció seva. Vist que des del Departament de Secretaria, després de comprovar la gravació que va efectuar de la Ràdio Montblanc de la celebració de la sessió plenària, s'ha observat que certament no havien quedat recollides algunes intervencions de membres de la corporació. Considerant que la plataforma Actio no permet editar un acte ni qualsevol altre document un cop estigui signat, de conformitat amb l'article 110.1G del Decret Legislatiu 2-2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que estableix que l'acte de la sessió plenària hi ha de constar, entre d'altres, una relació succinta de les opinions emeses. Vist l'article 109.2 de la Llei 39-2015 de d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques que estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o instància dels interessats, els errors materials de fet o aritmètics existents en el seu acte, vista la normativa legal, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, rectificar l'error material i de fet consistent en no incloure en l'acte de la sessió plenària de 10 de juny de 2020 alguna intervenció dels membres de la corporació. Segon, aprovar la incorporació de les intervencions que literalment es transcriuen a continuació que es va emetre en la sessió plenària del 10 de juny. A continuació hi ha totes les intervencions que heu pogut veure perquè és un punt text del que es va ometre en aquell acte i que queden reflexades en aquest punt de la sessió d'avui.
D'acord. Gràcies, secretari. Hi ha cap intervenció dels grups? Cap? D'acord, doncs. Passaríem, doncs, entenc, el tercer punt, que seria proposta de les d'aprovació no recollides, o ja ho hem fet, això?
Hem fet conjuntament l'aprovació de l'acte.
Sí, hem votat el 2 i el 3, ara,
sí,
no?
Sí.
Val. Passaríem, doncs, al quart, que és aprovació de l'acte del ple 7-2020, secretari,
sí. Sisplau. Sí, sí, es va adjuntar a la convocatòria del ple l'esborrany de l'acte de juliol, i si heu vist alguna esmena a realitzar, doncs també ara seria el moment.
Hi ha cap comentari sobre el mateix? Doncs passaríem al cinquè punt, que és dació de comptes dels decrets de presidència del número 387 al número 486 del 2020. Secretari, sisplau.
Sí, es dona compte al ple dels decrets d'alcaldia de presidència del 387 al 486 de 2020, que es corresponen als mesos de juliol i agost, que conjuntament amb la convocatòria es va enviar a tots els regidors en format PDF. Per tant, són 100 decrets que, si algun dels mateixos s'ha de comentar, doncs comentaríem ara.
D'acord. Hi ha cap comentari sobre aquest punt? Sí, doncs, si no hi ha res, passaríem a donar compte al ple de les actes de la Junta de Govern Local dels mesos de juliol i agost del 2020. Secretari, sisplau. Sí.
També es dona compte al ple de les actes de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost, que també es van trametre a tots els regidors en format PDF, i que concretament són les actes de 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol i de 5 i 26 d'agost del 2020.
Cap comentari sobre aquestes actes? Passaríem ja a la Comissió Informativa i de Territori, en el punt número 7, que és aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Illes Cooperativa i Fàbrica de Gomes. Sisplau.
L'objecte de la present modificació puntual és la modificació de l'ordenació de les illes on es troben situats el celler cooperatiu i la fàbrica de gomes. Es tracta de dues edificacions que es troben incloses en el catàleg de patrimoni arquitectònic, però que tanmateix presenten certes contradiccions amb les regulacions de la normativa. Per una banda, el celler cooperatiu, el sòl ocupat pel celler cooperatiu i pels dos edificis annexes al celler, està qualificat com a eixample industrial clau EI. El planejament vigent admet una alçada màxima de l'edificació de planta baixa més 2. Aquestes regulacions d'alçades resulten contradictòries amb el manteniment de la volumetria existent de l'element catalogat, i sembla més adient fer explícita aquesta protecció. Per altra banda, sembla també més adient establir una ordenació dels espais lliures coherent amb el caràcter públic de l'edificació de les activitats. Sembla preferible qualificar com a vialitat els espais d'aparcament i circulació, i com a espais lliures la plaça d'accés a la façana principal i els espais de protecció del ferrocarril. Es pretén l'enderroc de les edificacions existents situades al número 58, 60, 62 del carrer Muralla de Santa Tecla, amb l'objectiu d'alliberar la façana principal del celler cooperatiu. Així mateix, atesos els usos actuals i previstos per l'edifici, es proposa la qualificació parcial com a equipaments i l'admissibilitat expressa de l'ús comercial en el format de petit establiment. L'edifici allotja l'activitat preexistent de l'agrobotiga per part industrial. La part industrial es qualificaria amb una nova subclau eixample industrial celler cooperatiu EIUCC. D'altra banda, la fàbrica de gomes, el sòl ocupat per la fàbrica de gomes està qualificat en el planejament vigent com a eixample urbà EU1. El pati interior de l'illa delimitada pel carrer Muralla de Santa Tecla, carrer del Vall de Dionís Mestres, carrer Pintor Potau i carrer del Casal com a sistema de parcs i jardins. El planejament vigent admet una alçada màxima de l'edificació al solar de la fàbrica de planta baixa més 3. Actualment es manté l'activitat industrial a l'edifici de la fàbrica. Aquesta activitat precisa dels espais posteriors privats per l'accés de camions, càrrega, descàrrega. Sembla doncs més adient, atesa l'activitat que es desenvolupa, qualificar el solar ocupat per la fàbrica com a eixample industrial EI1, ajustar el límit dels equipaments de la propietat actual, deixar com a eixample urbà, clau EU1, els terrenys de titularitat privada i deixar com a vialitat els espais restants. Aquesta consideració de vialitat permetria l'ús d'aparcament. Existeix una transformadora, una estació transformadora al punt mig de l'interior del pati de l'illa en el planejament. Es pot comprovar que la present modificació no comporta cap reducció de superfícies destinades a espais lliures o equipaments. En data 25 de juny del 2020, l'arquitecte va emetre informe favorable a l'aprovació inicial de la modificació esmentada, determinant que calia demanar informe a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'Oficina d'Acció i Evolució Ambiental, Departament de Cultura, Direcció General de Protecció Civil, Departament d'Empresa i Coneixement, ADIF i Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. També s'haurà de comunicar la modificació als propietaris actuals. En data 26 de juny del 2020, l'Ajuntament de Montblanc va demanar a l'oficina, a l'OTATA, la sol·licitud de declaració de no existència d'efectes significatius sobre el medi ambient, que a data d'avui encara no s'ha rebut. Vista la normativa legal, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, assumir la iniciativa pública de la modificació puntual del Pla General Illes Cooperativa i Fàbrica de Goma, atesa la necessitat de la iniciativa i l'oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents, d'acord amb el document tècnic signat el dia 18 de setembre del 2020 que consta a l'expedient. Segon, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Montblanc, Illes Cooperativa i Fàbrica de Goma i el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Montblanc i l'empresa Joan Sant Feliu SL per l'execució de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Montblanc, que s'integra en el document tècnic des de l'inici del present procediment d'acord amb el document tècnic i el conveni que consta en l'expedient. Tercer, suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions dels quals suposin una modificació del règim urbanístic vigent d'acord amb el que estableix l'article 73 de la Llei d'Urbanisme i l'article 102 del Reglament de la Llei d'Urbanisme. La durada de la suspensió és d'un any prorrogable per un altre. Quart, sotmetre informació pública a la present modificació del planejament general per un termini d'un mes mitjançant edicte inserir el butlletí oficial de la província de Tarragona en el tauler electrònic d'edictes de l'Ajuntament de Montblanc i el Diari de Tarragona. Cinquè, sol·licitar simultàniament el tràmit d'informació pública un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, que són l'Agència Catalana de l'Aigua, l'OTATA, el Departament de Cultura, la Direcció General de Protecció Civil, el Departament d'Empresa i Coneixement, ADIF, Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Sisè, donar audiència simultàniament al tràmit d'informació pública als ajuntaments l'àmbit del territorial dels quals se limita amb l'àmbit de la modificació proposada. Setè, notificar aquests acords als interessats.
Gràcies. Abans dels torns de paraula, voldria dir que ens trobem davant d'una modificació puntual del Pla General de Montblanc, que és una mica complexa, no? Perquè en principi té dos àmbits, l'àmbit de la fàbrica de goma i l'àmbit del celler cooperatiu. El que estem fent aquí és, jo crec que una ratificació, o diria jo una millora o una més precisió del Pla General de l'any de Montblanc de l'any 1997, en què en l'espai de la fàbrica de goma, que és un edifici que hi ha en el 97, però ara encara s'ha tornat més singular com a representant de l'antiga indústria de Montblanc, es va qualificar aquella pastilla tocant a la carretera, doncs, a la muralla de Santa Tecla, com a tenia una contradicció en certa manera, no? Que per un cantó estava qualificada la façana de Becil, però després permetia una construcció tot al llarg de l'espai que ocupa la fàbrica de goma a la carretera amb una profunditat de 15 metres per poder-hi edificar planta baixa més 3. Llavors el que no podíem fer és fer planta baixa més 3, que són pisos, i a la vegada qualificar la fàbrica. Vull agrair la complicitat de la propietat de la fàbrica de goma, doncs, de la família Sant Feliu, que mitjançant conveni ha dit que ells renunciaven a aquest volum modificatori de planta baixa més 3 i que la seva voluntat és que es conservés l'estructura industrial del segle XIX de la fàbrica de goma. I la veritat és que això és una renúncia a un volum edificatori molt superior al que tenen en aquest moment. Per l'altre cantó, això d'aquí ho lliguem, en poder ordenar la part de darrere amb tots aquells edificis del pintor Potau, que tenim allà un pati interior que des de que es va construir aquests pisos estan, doncs, diguem-ne, desestructurats, que no s'ha fet res, que hi ha allà que un passatge que s'hi aparca però que no està urbanitzat, i amb això aquí es pretén corregir-ho. I després ho enllacem perquè hi tenen que haver unes qüestions de zones verdes, ho enllacem amb la pastilla, com a l'espai del sindicat de vinyaters. En el sindicat de vinyaters, quan se fa el pla general del 1997, és un espai privat, perquè era una societat que era la Cooperativa Agrícola de Montblanc. En aquest espai privat de la Cooperativa Agrícola de Montblanc també hi havia una porció molt petita del terreny que era particular i que hi havia un taller de cotxes de mecànica elèctrica, i que tenim que arribar a un acord per poder fer que es faci més evident aquesta façana d'en César Martinell, no? Que crec que és una de les joies, una més de les joies arquitectòniques que té Montblanc. Llavors, de comú acord amb els propietaris d'aquests dos espais, que està com en xample industrial i que avui dia no té sentit, no? I hem acordat, doncs, de fer aquest tràmit que permetrà, doncs, l'adquisició per part de l'Ajuntament d'aquests dos espais i poder deixar aquesta façana alliberada i en forma de zona verda. Estem al començament, obrim el període d'al·legacions. Jo crec que no, almenys per part dels propietaris, i hem fet la consulta, els 20 i pico de pisos que hi ha en el carrer Pintor Potau, que també tenen afectacions per aquest pati interior d'illa que volem transformar en aparcament i fer-ho i urbanitzar-lo, que ara està, doncs, així en terra des de fa 40 anys quan se van fer aquests pisos, i crec que hi ha consens. Si no, doncs ja veurem en el període aquest que obrirem d'al·legacions i d'informació pública, doncs, i estarem atents a les qüestions que ens plantegi la ciutadania. Dit això, doncs, si per part dels grups volen intervenir sobre aquest punt, no? Sí, Marc.
Sí, bona nit. Simplement Simplement fer el comentari que, tal com s'ha explicat, hi ha hagut un acord per part de la propietat i s'ha agraït la bona voluntat que hi han posat i que a més és un espai que també quedarà reordenat i és un espai que, com s'ha explicat, feia falta endreçar-ho. Per aquest motiu votarem a favor de la proposta.
D'acord. Podem passar doncs a votació de tots els grups. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem, doncs, ara ja a la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia i passaríem al punt número 8, que és donar compte de l'informe de pagament mig del segon trimestre del 2020. Interventora, sisplau.
Considerant que la intervenció de l'Ajuntament de Montblanc va emetre l'informe del període mig de pagament del segon trimestre de 2020, amb un període mig de pagament de 40,12 dies. A l'article 16.8 de l'Ordre d'Hisenda i Administracions Públiques 21.05 del 2012 d'1 d'octubre es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com la de més legislació aplicable. Es proposa donar compte específicament al ple de l'informe d'intervenció 475 del 2020, de data 24 d'agost del 2020, relatiu al període mig de pagament del segon trimestre de 2020, que consta annex a aquest acord.
Gràcies. Regidor d'Hisenda, sisplau.
Bé, aquí ens trobem amb dos informes que realment són una mica estranys també pel període que estan treballant, estem parlant del segon trimestre de 2020, recordem que el dia 15 de març va entrar un estat d'alarma que va deixar tota la casa, que es van aturar molts processos, que van arrencant, per tant, és una mica poc realista tant aquest com el següent, especialment el següent, aquest és el que hi ha, el següent sí que és poc realista perquè també hem de considerar que la casa va deixar ingressar de cop durant aquest segon trimestre, és a dir, la recaptació del segon trimestre va ser pràcticament nul·la, per tant, és una cosa, és una anomalia dintre de la normalitat de la casa. Simplement. El primer pago és 40, això, hem d'aconseguir que vagi fins a 30, treballarem perquè de cada vegada si aconseguim que l'any que ve torni a estar dintre aquests 30 dies de marge que hauria de ser.
Gràcies. Per part dels grups hi ha una intervenció en aquest punt. Marc,
sí, gràcies. Bé, hem vist doncs això, que ha pujat el període mig de pagament, estàvem en 30 dies, ara aquest trimestre estem en 40. Bueno, entenem que pot haver circumstàncies que facin pujar aquest període mig de pagament, però també ens crida l'atenció. Bé, hi ha una xifra que ascendeix a més de 127.000 euros que l'informe recull com a que quan es va tancar aquest informe de període mig estava pendent de pagament. Volíem preguntar si s'ha pogut anar liquidant aquests imports que es posen com a pendents. I després també fer una reflexió sobre els decrets d'alcaldia, el que recullen pagament de factures, i veiem una relació que porta diferents dates. Per una banda, de cara al període mig de pagament, aquests terminis ens poden donar una idea potser equivocada, perquè si bé el límit legal són de 30 dies i ara mateix estem en 40, tampoc veiem que sigui cert, que sigui efectiu aquests 40 dies. És a dir, una empresa pot aportar una factura a l'Ajuntament, la pot registrar a través de la seu electrònica de forma automàtica i veiem com pot haver el cas una factura que entra el 27 de gener, porten una data d'operació del 15 de maig, que és tal com recull un decret d'alcaldia de pagament del dia 3 de juliol, i clar, per tant, segurament que el còmput és des del moment en què es fa aquest decret de pagament, però clar, passen molts dies des de que aquesta factura ha arribat a l'Ajuntament, aquell proveïdor l'ha fet arribar, fins que l'ha acabat cobrant. I això creiem que genera una certa angoixa en els moments que estem vivint, doncs que una factura que arriba a l'Ajuntament, però concretant en un cas concret que hi ha a una relació de factures dels decrets que avui s'han donat compte. Arriba el 27 de gener i l'ordre de pagament és el juliol. Clar, de cara als proveïdors, com deia, això és un problema i nosaltres creiem que hauríem de mirar d'accelerar doncs que aquest termini mig de pagament, que són 40 dies, que és una dada estadística sobre uns terminis de tramitació que a efectes pràctics els proveïdors puguin cobrar el més aviat possible. Gràcies.
Evidentment, el primer treball és una dada estadística, és una dada que recull d'unes fórmules que marca el Ministeri, evidentment el termini és més llarg per la data de registre. I ens agradaria a nosaltres també poder pagar proveïdors més promptament, des de la situació econòmica és el que és, la recaptació es va aturar durant molts mesos, costarà remuntar això, també és un fet, encara s'estan remuntarem això, tenim pendents entrades també de diners que ens servien per pagar factures, a més la llei també és molt clara en aquest sentit, l'ordre de pagaments, sempre primer passen als bancs, això és legal, és el que marca l'ARSAL, primer passen als bancs, després nòmines i tristament, en aquest, tal com funciona l'administració, els proveïdors d'empreses passen a l'última fila, és l'ordre que marca la llei, primer sempre has de pagar als bancs, després pagar als seus treballadors i acte seguit pagar els proveïdors. Tenim pendent aquests ingressos tant del PAM com de coses que ja estan previstes per poder liquidar factures i l'objectiu que estem intentant aconseguir és arribar a final d'any nets de factures, que serà complicat però crec que és factible. Tens veritat que el fet de la baixada d'ingressos degut a la Covid també s'ha ajuntat, i aquests dies amb el senyor alcalde hem fet diverses reunions amb diverses entitats bancàries a un tancament del sector bancari pràcticament complet. És a dir, com si no hi hagués bancs avui en dia per l'administració. És una cosa una mica estranya, però sí, és parlat amb ells i no estan disposats a activar operacions i diuen que estan tots pendents de veure què passa. El sector bancari està com a pendent de veure com evoluciona la situació. Tothom està amb l'expectativa. Evidentment ens costa, anem avançant, tenim previsions d'entrades de diners, també ens serviran per poder fer net d'aquesta de factures pendents que hi pugui haver i avançar en aquest sentit.
Gràcies, Cesc. Bé, això voldria dir que també avui en el migdia ens ha sorprès en el Telenotícies doncs les explicacions de la ministra d'Hisenda dient que, contràriament al que va passar fa unes setmanes, doncs que es trencava i es deixava sense efecte el topall d'endeutament i de despeses dels ajuntaments, que això aquí es modificarà, esperem també demà o aquests dies de la setmana, que suposo que veurem amb la lletra petita quina és la resolució del govern d'Espanya, i que bé, jo també crec que això aquí ens ajudarà a tindre doncs una liquiditat major que puguem doncs respondre, que ja ens agradaria, però que dic que estem amb una liquiditat que ens diuen els proveïdors que avui paguem més prompte els ajuntaments que no pas l'empresa privada, vull dir que... Però ojalà puguem, en aquesta situació de pandèmia i de dificultats per tothom, poder pagar més prompte i col·laborar amb tots que l'economia funcioni. A veure si resulta que aquestes disposicions del Ministeri d'Economia doncs, són molt favorables a l'Ajuntament, doncs ja ho celebrarem. D'acord. Passaríem al punt 9, que és donar compte de l'informe d'obligacions d'execució trimestral segon trimestre del 2020. Interventora, sisplau.
Considerant que la intervenció de l'Ajuntament de Montblanc va emetre l'informe de les obligacions d'execució trimestral del pressupost del segon trimestre del 2020 en data 24 d'agost del 2020. L'Ordre d'Hisenda i Administracions Públiques 2105 del 2012 d'octubre, pel qual es desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la demés legislació aplicable, es proposa al ple donar compte específicament de l'informe d'intervenció número 477-2020 de data 24 d'agost del 2020 de l'execució trimestral pressupostària del segon trimestre de 2020 que consta annex a aquest acord, les conclusions del qual són les següents. L'Ajuntament no compleix en termes acumulats al segon trimestre els objectius d'estabilitat pressupostària. En relació a l'objectiu del deute viu, únicament s'informa en relació al nivell d'endeutament, atès que està pendent d'establir per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'objectiu del deute de les entitats locals i, per tant, s'informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d'ingressos i despeses en aquest segon trimestre. Tanmateix, cal tenir en compte que es tracten de dades obrants de la comptabilitat a la data actual i que per acumulació de tasques no es troba actualitzada amb els drets i obligacions reals a data de 30 de juny del 2020, especialment en relació al pressupost d'ingressos.
Gràcies, interventora. Passaríem a donar la paraula als grups. Home, davant.
Sí, sobre aquest punt, una mica agafant com a referència les dades dels informes, vam tancar el 2019 amb un romanent de tresoreria ajustat de menys 800.000 i les xifres van evolucionant cap a una situació que crida molt l'atenció per la magnitud de les xifres. L'informe diu que, literalment, que la previsió de romanent de tresoreria per despeses generals a la fi del segon trimestre de 2020 és de menys 2.136.000 euros. També diu que en relació al pla de tresoreria cal ressaltar que el líquid disponible segons comptabilitat a finals d'aquest període és de menys 2.519.000 euros i durant aquest trimestre el càlcul de la necessitat de finançament és de menys de 3.578.000 euros. Si es compara aquest resultat amb el mateix càlcul que es va fer en el moment de l'aprovació del pressupost, es comprova l'informe que el pressupost és inestable en el respecte al moment de l'aprovació. A nosaltres això ens sembla que no són uns bons indicadors, però això sí, veurem com marcarem l'any, ja que ja entenem que aquestes xifres són conjunturals, com s'ha explicat, que aquests indicadors estan condicionats per les dades de la comptabilitat, que no estan al dia, que no hi ha els ingressos que haurien d'haver, però demanem de nou que es miri de posar els recursos necessaris per resoldre aquesta situació, perquè fa mesos ja ho vam demanar i es va dir que s'havia reforçat l'àrea d'intervenció. L'informe també ho recull. I nosaltres veiem que o el reforç no ha estat suficient o cal veure on està el problema, però el fet és que l'acumulació de tasques, com deia, que fa referència a l'informe, no ens permet tenir unes dades reals de la situació. Deia abans, no són unes dades que conviden a l'optimisme, però de tota forma entenem que és una situació provisional, però ara per ara són les dades que tenim. Gràcies.
A veure, aquest informe final que et recull que la despesa s'ha anat executant perquè les nòmines se computen a comptabilitat cada mes, per tant les nòmines s'han anat pagant cada mes, hi ha les despeses que es computen de forma directa, que tots els factors s'han anat computant, en canvi en l'ingresso de dia 30 de juny no s'havia iniciat la recaptació, perquè com que vam parar la recaptació, perquè si recordeu vam estar en estat d'alarma fins al 20 i escaig, es va moure tot el calendari fiscal, i d'això que ens hem trobat, que a 30 de juny no hi ha recaptat ni un euro d'IBI, ni d'IGAE, ni d'IFIO, ni d'IFIO, sí que això és un altre, perdó, ni d'IBI, ni d'IGAE, ni de taxes de brossa, ni taxes de vehicles. Per tant, evidentment, el grau de liquidació del pressupost d'ingressos està a 11%. És normal que hi hagi aquest ajust perquè les nòmines tu les pagues cada mes i els impostos arriben quan arriben. Per tant, és impossible que estigui equilibrat el 30 d'agost i més encara, el 30 de juny, perdó, i més encara amb la situació de no recaptació d'impostos. No, si no entren per una banda, però les nòmines sí que van sortint per l'altra, evidentment s'ha creat aquest ajust. És una cosa de conclusió, és un informe realment que el fas per aquesta aplicació, però no és fidedigna amb el que hi ha perquè no tens comptabilitzat l'ingrés ni de capítol 1 ni de capítol 2 del pressupost.
Sí, no, per això ho deia, que entenem que són unes dades una mica conjunturals o criden l'atenció per la magnitud de les mateixes, però volíem posar l'èmfasi sobretot en el tema, no? Que l'informe a la part final ressalta això, que hi ha una acumulació de tasques i això no permet tenir la comptabilitat al dia, i creiem que hauríem de mirar de quina és la manera de poder dotar de més recursos a l'àrea d'intervenció per a com a mínim les dades, els ingressos les dades que es puguin introduir les tinguem al màxim el dia possible més enllà de la situació dels ingressos o que s'hagin produït o no. Era aquesta l'observació bàsicament que volíem fer. Gràcies.
Perdó. Podem passar al següent punt, que seria el punt número 10, que és aprovació, modificació, pressupost 3-2020. Interventora, sisplau.
Per providència d'alcaldia de data 18 de setembre del 2020, s'inicia l'expedient per l'aprovació de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit. La regidoria d'Hisenda proposa les partides i els imports de les despeses específiques que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, en motiu de, primer, manca de romanent de tresoreria per despeses generals positiu com a resultes de la liquidació de l'exercici 2019, per tal de finançar la incorporació de romanents de crèdit del 2019 de despeses compromeses dels serveis públics locals. Segon, per la previsió d'una operació de préstec a llarg termini per l'execució de la sentència judicial número 117/2019, de 4 d'abril del 2019 del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, en el procediment ordinari 140/2018C del recurs contenciós administratiu interposat per Veral i Espany contra l'Ajuntament. La secretària i la intervenció han emès informes preceptius i que consten a l'expedient. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l'article 172-182 del Real Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el decret fos de la llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 34-38 del Real Decret 500-1990. Segons la normativa d'hisendes locals i el Real Decret, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit o sigui insuficient o no ampliable, el pressuper, el president, ha d'ordenar la incoació de l'expedient de modificació de pressupost. El finançament es pot realitzar amb càrrec al romanent líquid de tesoreria, nous o majors ingressos recaptats, sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lació o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, es podran fer, d'acord amb l'article 175.5, operacions de crèdit amb els requisits que s'estableix el precepte de referència. El pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, es presenta desanivellat i compleix la regla de despesa. Vistes les bases número 6 a número 9 de les bases d'execució del pressupost, es proposa al ple aprovar, si s'escau, l'expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit, número 3/2020, amb el detall que consta a l'annex d'aquest acord, per un import total de 751.825 euros amb 12 cèntims. Segon, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils mitjançant edicte letaulé al butlletí oficial de la província. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes comptant des de la finalització del període d'exposició pública per resoldre-les.
Gràcies, interventora. Per part del regidor d'Hisenda, sisplau.
Bé, aquí realment estem trobant davant d'una modificació de crèdit que vindria a ser dues modificacions en una a la vegada. És a dir, primer, tenim per una banda a la part de Veralia, que és un increment del capítol 9 d'ingressos per la possibilitat que estem treballant amb els bancs de crear un crèdit a termini per fer front a la sentència, i una sortida de capítol 7, que això es traduiria en una subvenció per l'IBI, que seria el que tocaria per liquidar Veralia. Això és una part d'aquesta modificació que et diu la normativa, que et diu que en cas que tinguis l'oferta del banc, si no tens el pressupost no la pots executar. Per tant, és necessari que estigui ficat el pressupost per tal de poder executar-la més que bé, com és intenció d'aquesta casa. Hem treballat amb els bancs, creiem que aconseguirem tenir l'oferta de forma satisfactòria, però hi ha aquest pas jurídic de ficar-la dintre del pressupost perquè hi ha de ser. Això d'una banda, que és una modificació neutra a nivell de pressupost. En cas que no s'executés aquesta operació de crèdit, això quedaria allí i s'anul·laria automàticament perquè és més ingrés, més despesa, queda apartat. Això és una banda. Per la segona banda, tenim una modificació de crèdit com a tal, en el qual tenim un seguit de baixes de partides i que les passem a altres conceptes. Les baixes que es deuen bàsicament a totes les activitats que no hem realitzat aquest any, doncs agafem tots aquests diners que hi havia en aquestes activitats i els traiem d'aquí. La caldera de biomassa projectada per l'Hospital Santa Madalena, que l'hem passat l'any vinent, com que ens han donat la possibilitat de traspassar l'any vinent, aquesta part la farem l'any vinent, buidem el fons de contingència que quedava, i certes partides que teníem marge perquè havíem pressupostat de més o perquè no s'ha executat del tot la partida, també agafem i tenim aquests recursos, com pot ser tema protocol, tema de camins, tema d'enllumenat, que havia pressupostat de més, o també tema d'algun tema de jardineria, que uns mesos que no van treballar i que també hi ha un cert marge. Això és el que agafem i ho incorporem, i fem dos tipus d'incorporacions. Una, per una banda, entrem en les inversions del 19 que van quedar fora de pressupost, aquestes incloem el pressupost del 20 per tal de ni que estiguin pagades per tal d'incloure-les al pressupost, i així també això ve vinculat al punt que farem després de llevament del repagament de tresoreria i d'intervenció que hi ha en aquests àmbits, i també dotem de partides que sabien que ens feien falta de dotar perquè la despesa gran serà major. Quines són? 13.000 euros corresponents a la compra de terrenys, que això corresponen a la part del pont del Bolobi, que es va comprar per poder fer el pont de l'exèrcit. 45.000 euros d'anem a vies públiques, però a partir de que, doncs, que hi havíem d'apostar aquest any i en fiquem més recursos, doncs, els hem fet dies, hem ficat a vies públiques. Dotem 10.000 euros més de la compra d'EPIs per la casa, per l'Ajuntament, perquè doncs, aquest any mai a la història de l'Ajuntament Banc s'havien comprat tants EPIs com aquest any, només amb mascaretes i gel alcohòlic, doncs, hi ha una sobredespesa. També incrementem espais esportius, que és la part de manteniment, perquè hi ha hagut despeses no previstes que han de fer incrementar-les, incrementem la partida de Càritas i també dotem amb 6.200 euros de l'estació de recàrrega elèctrica que vam preveure en un moment de modificació del pressupost perquè hi ha hagut uns ajustos del projecte i calen dotar-la amb aquests 6.200 euros extres que no estaven previstos. Per tant, què hem fet aquí? Hem agafat totes aquelles despeses, totes aquelles partides que o no s'han realitzat o que havia marge, que veiem que no les gastem d'aquí a final d'any, i ho hem col·locat a altres llocs on hi havia d'haver més despesa o coses imprevistes com són EPIs o coses de, com el manteniment dels espais esportius que estava poc dotat i hem hagut dotat més.
Gràcies, Cesc. Hi ha cap comentari per part dels grups? Marc, sisplau.
Sí, bé, nosaltres recordar que vam votar en contra del pressupost i ara aquesta modificació la veiem com una conseqüència de diferents factors, com són els que s'han detallat. Per una banda, com s'ha explicat, hi ha baixes d'activitats que no s'han pogut dur a terme per la pandèmia. Per altra banda, hi ha algunes partides amb crèdit extraordinari pel mateix motiu i també hi ha partides que s'incorporen, ja sigui amb crèdit extraordinari o amb suplement de crèdit per actuacions de 2019, i que s'han vist condicionades per un romanent de tresoreria negatiu que arrosseguem de l'any passat. També hi ha, com s'ha dit, la qüestió de Verallia, amb aquest crèdit extraordinari per fer front al pagament dels 782.000 euros que caldrà liquidar i el corresponent préstec bancari que caldrà per fer efectiu aquest pagament. Volia preguntar sobre el tema de les ofertes bancàries, perquè ja s'ha donat l'explicació i per tant no tenim cap pregunta en aquesta qüestió i simplement anunciar que, com hem dit, votarem en contra d'aquesta proposta. Gràcies.
A nivell de les ofertes, com a tal, ens hem reunit amb Sabadell, La Caixa i amb BBVA, els tres. Sembla que el Sabadell sí que l'hem apartat perquè no està en aquest moment per gaire operacions, però sembla que amb BBVA i Caixa hem de presentar oferta. Per tant, creiem que aconseguirem tenir el préstec dintre del termini previst amb l'empresa i si mil coses fallés, tenim el plan B que vam activar l'antre del ple del fons d'ordinació.
Gràcies, regidor d'Hisenda. Si no hi ha cap més comentari, podem passar a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ha estat aprovat per 8 vots a favor, 4 vots en contra, 1 abstenció. Passaríem al punt número 11, que és llevament de reparament d'intervenció 12-2020. Interventores, sisplau.
Considerant l'informe de reparament d'objeccions 12-2020 de data 22 de setembre del 2020 de la interventora de l'Ajuntament de Montblanc. D'acord amb l'article 216.2 del Real Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, s'estableix que si el reparament afecta a la disposició de despeses, es suspèn la tramitació de l'expedient fins que sigui solventat quan es basi en la insuficiència de crèdit o el crèdit no és el proposat, no és l'adequat. L'article 217A del text refós de la Llei d'Hisendes Locals estableix que, no obstant el que disposa l'apartat anterior, correspon al ple la resolució de les discrepàncies quan aquestes objeccions es basen en insuficiència o inadequació de crèdit. I es proposa al ple llevar l'objecció de l'informe de reparament 12-2020 de la intervenció de l'Ajuntament de Montblanc. Segon, aprovar l'ordenació i el pagament efectiu de les obligacions que figuren a l'annex d'aquest acord. I tercer, ordenar la intervenció que es facin els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d'aquestes obligacions al pressupost de l'exercici 2020, restant condicionada l'aplicació d'aquestes despeses al pressupost de l'exercici corrent a l'existència del crèdit adequat i suficient i, si s'escau, prèvia tramitació i aprovació de modificació al pressupost vigent, tenint en compte que algunes d'aquestes despeses, incloses el reparament, tenen finançament afectat.
Gràcies, interventora. Regidor.
Bueno, aquí és un reparament en relació a despeses d'inversions del pressupost 19, que s'han quedat el dia l'any 20. Ens corria molta pressa més, especialment les que són les tres segones, les certificacions de lot de les obres del celler modernista, perquè això està vinculat a una subvenció de fons líder, del qual avui s'acaba el termini per justificar, ja s'ha justificat i entregat, per tant, vam haver de fer aquest repartiment i aquest això. Ja han fet el que parla el punt tercer d'inclòs el pressupost, ho han fet de fa 3 minuts, per tant, ja el que és el... llamem el repartiment d'una cosa que s'ha inclòs el pressupost i que ja està pagada. En aquest sentit, el que es parla del líder ja està liquidada i justificada en aquest cas.
Gràcies. Per part dels clubs, si hi ha cap paraula, Marc, d'acord.
Sí, aquest reparament, com dèiem, és una conseqüència de tancar el 2019 amb un roman de tresoreria negatiu. Aquests 800.000 euros negatius de roman de tresoreria ajustat no han permès incorporar aquestes despeses al pressupost i ara mitjançant aquest tràmit i la modificació que del pressupost que s'ha fet s'hi posa ordre. Creiem que és una llàstima que el 2019 no es van executar aquestes despeses pels motius que siguin i que ara s'hagin d'imputar el pressupost de 2020, impedint que un crèdit que podríem dedicar a altres actuacions ara l'hem de dedicar doncs, a absorbir aquestes partides que venen de l'any passat. Arrosseguem temes pendents que tenen afectació sobre dos exercicis pressupostaris i ara ens trobem que l'últim dia que tenim per pagar hem de fer aquesta aprovació. Portem unes quantes aprovacions marcades per terminis legals o per poder rebre subvencions i la veritat que això no dona massa imatge de planificació. Però bé, creiem que les coses les fem una mica per salvar els esculls que ens estem trobant, una mica darrere d'hora, i votarem en contra perquè creiem que no és la millor forma de gestionar l'Ajuntament de Montblanc. Gràcies.
Gràcies. No, jo voldria fer esment de que fa dos punts a l'ordre del dia se'ns demanava doncs, la capacitat de l'Ajuntament de pagar puntualment. Jo voldria fer referència de que avui dia 30 ens hem trobat que teníem que fer uns pagaments per justificar els líders i també teníem que fer del Consorci del Museu un altre pagament, i que aquestes obres, no per una voluntat nostra, sinó perquè ens van donar el termini d'aplicació dels líders i de poder licitar-los fa molts pocs mesos, doncs s'han acabat doncs, la setmana passada o fa 10 dies o fa 12 dies. Eh? I que l'Ajuntament de Montblanc ha tingut la capacitat dinerària de respondre a aquests pagaments a 12 dies que s'hagin acabat les obres i el dimarts de la setmana, el dimecres de la setmana passada doncs se van aprovar les certificacions i avui s'han pagat, vull dir que és que no crec que estiguem tan malament, sí que hi ha cops que algunes factures se retrasen, però cobrar els 10 dies d'acabar l'obra i els 7 dies de fer la certificació, a veure, ja els agradaria a moltes empreses d'aquest país que els seus terminis de pagaments fossin aquests. No vull dir amb això que no tinguem tensions de tesoreria, que els tenim, però vull dir, aquí no hi ha cap problema, la gent cobra el personal quan ha de cobrar i no veiem que hi hagi cap situació que pugui ser distorsionadora d'aquest procediment que des de fa molts anys porta l'Ajuntament de Montblanc. Eh? Tindrem un altre pic que serà doncs, abans de final d'any, que també tindrem que haver certificat i pagat algunes obres com és l'1% cultural de la muralla, però ja ho tenim en previsió i jo el que vull donar és una imatge de tranquil·litat i de normalitat amb tots els proveïdors i tot el personal de l'Ajuntament de Montblanc. Jo crec que estem dins d'uns paràmetres i més amb el que s'espera del Consell de Ministres pròxim, doncs que no hi ha que haver cap preocupació sobre les finances i sobre els pagaments de l'Ajuntament. Dit això, podem... Votem aquest punt, doncs. Vots a favor... Pots en contra. Abstencions. Torna a ser 8 vots a favor, 4 vots en contra, 1 abstenció. Passaríem ja a la Comissió Informativa de Persones, el número 12, que és proposta d'aprovació provisional del reglament regulador del protocol honors i distincions de l'Ajuntament de Montblanc. Secretari, sisplau.
Sí. Aquest Ajuntament està tramitant l'aprovació del reglament regulador de protocol honors i distincions de l'Ajuntament de Montblanc. De conformitat amb el que estableix l'article 133.4 de la Llei 39/2015, d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es prescindeix dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques, atès que es tracta d'una matèria que no té una afectació especial per a la ciutadania. Consta l'expedient, tant l'informe d'intervenció com el de secretaria. Els articles 4.1, lletra A, de la Llei 7.985, reguladora de les bases de règim local, i el 128 de la Llei 39/2015, 2 d'octubre del procediment administratiu comú, atribueixen als municipis la potestat reglamentària. L'objecte del reglament que ara es proposa aprovar regula una matèria que és competència d'aquest ens local, d'acord amb l'article 22 de la Llei 7.985, de 2 d'abril, i de l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. El procediment per l'aprovació de la norma és el previst a l'article 49 de la Llei de Bases i els articles 60 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. El ple de la corporació és l'òrgan competent per aprovar-la en els termes que disposen els articles a l'article 22 de la Llei de Bases. El quòrum exigit per aprovar-la és la majoria simple dels membres presents. I vista aquesta normativa, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar inicialment el reglament municipal regulador de protocol, honors i distincions de l'Ajuntament de Montblanc, el text del qual s'ha adjuntat com a annex. Segon, exposar públic el present acord per un termini de 30 dies hàbils a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. L'anunci s'exposarà en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis de la corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament. Finalitzat el termini d'exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions i suggeriments, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins aleshores provisional, sense necessitat d'acord plenari, procedint-se seguidament a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en el tauler d'anuncis de la corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament.
Bona nit a totes i a tots. Bé, és voluntat d'aquest reglament regular tot el que són els actes de protocol, d'honors i distincions de l'Ajuntament de Montblanc, així com bàsicament tot el que és l'ús dels símbols, tant també com de la presa de possessió de l'alcaldia i regidories, tots els actes als que assistim com a corporació, i també el que són el reconeixement d'honors i distincions, de l'assignatura del llibre d'honor i altres nomenaments i reconeixements. També inclou el protocol a seguir amb els agermanaments, i bàsicament el document que presentem és ja el definitiu, havent recollit les propostes que es van traslladar a la comissió informativa. Confiem en l'aprovació d'aquest protocol. Vull donar les gràcies a la feina feta per l'Àlex Rebollo i també les aportacions fetes pel Toni Cartanyà amb tot el procés que vam estar treballant aquest reglament. I per últim, només deixar constància que és un document viu, com ja vaig dir en el seu moment, i que estarà sotmès en tot moment a les modificacions que considerem oportunes. Gràcies.
Gràcies, Judit. Passaríem a donar la paraula als diferents grups. Núria.
Bé, simplement donar l'enhorabona per la redacció d'aquest text, d'aquest protocol, i esperem doncs, que la situació ens ho permeti ben aviat i ho podem posar en pràctica.
Gràcies, Juanma.
Bé, a nosaltres sembla bé també aquest document que estigui redactat i bueno, d'alguna manera tenim present el protocol que s'ha de seguir, no? Molts altres estem d'acord i votarem a favor.
Gràcies, Juanma. Marc?
Sí, com va manifestar la comissió, nosaltres també ens sembla un document molt correcte. Agraïm que s'hagin incorporat les propostes que vam fer des del nostre grup i votarem a favor. I ara el que ens tocarà a tots és tenir-lo en compte, respectar-lo, fer-ne cas, aplicar-lo i seguir les indicacions perquè segurament anirem tots de forma més endreçada. I gràcies per la feina feta.
Gràcies. Jo voldria, permeteu-me, pels anys que fa que estic en aquest ajuntament, doncs rendir primer que tot agraïment a l'equip de govern d'aquell temps, dels anys 90, de l'Andreu Maiallo, que ja va fer un protocol d'honors i distincions, que jo crec que va ser innovador en aquell moment, però han passat a 23 o 24 anys des que es va aprovar aquell protocol i en altres viles i ciutats de Catalunya s'ha anat actualitzant i concretant-ho molt més i tinc que dir que reiterar els agraïments que ja ha fet la regidora que han fet un reglament de protocol i distincions que jo crec que podrà durar com a mínim si no 25-50 anys més perquè s'ha treballat molt, és molt concís i que ens servirà d'eina doncs, com a en una vila ducal medieval, això que jo crec que encara té més rellevància que en qualsevol altra ciutat o vila de Catalunya. Per tant, contentíssim de que una cosa com aquesta, per les intervencions que s'han fet, es pugui aprovar per unanimitat i doncs anirem a si hi ha alguna al·legació millorant-la o incorporant altres qüestions que se'ns hagin pogut donar, però jo crec que s'ha fet un exhaustiu treball sobre aquest tema. Hi ha cap més paraula? Podríem passar a votació, doncs. Vots a favor. Aprovat per unanimitat de tots els regidors de l'Ajuntament de Montblanc. Passaríem al punt 13, que és tracció de compte de l'escrit presentat per la regidora Núria Besores Roig, pel qual comunica l'alcaldia l'abandonament del grup municipal de Junts per Montblanc. Secretari.
En data 15 de juny del 19 es va constituir la nova corporació amb els regidors proclamats electes per part de la Junta Electoral de Zona, entre els quals figura el grup municipal Junts per Montblanc, integrat pel senyor Marc Vinya Miralles, senyora Raquel Huguet Masdeu, senyor Lluís Montnecasa, senyor Gerard Ferrer Grau i senyora Núria Besora Roig. En data 21 de setembre del 2020 ha tingut entrada al Registre General de l'Ajuntament de Montblanc un escrit presentat per la regidora Núria Besora Roig en el que comunica a l'alcaldia l'abandonament del grup municipal Junts per Montblanc passant a ser regidora no adscrita. Vista la normativa legal, es proposa donar-se per assabentat de l'escrit de la regidora Núria Besora Roig d'abandonament al grup municipal Junts per Montblanc passant a la situació de regidora no adscrita amb els drets, deures i règim jurídic que li atorga la legislació vigent. Segon, donar-se per assabentat de la modificació del grup municipal Junts per Montblanc que romandrà composat pel senyor Marc Vinya Miralles, la senyora Raquel Huguet Masdeu, el senyor Lluís Montnecasas i el senyor Gerard Ferrer Grau.
Gràcies. Doncs passaríem primer a donar la paraula a la regidora Núria Besora.
Bueno, simplement jo ja ho vaig notificar al Marc com a membre, bueno, com a representant del nostre grup. Després ja ho vaig fer prèviament ho vaig notificar públicament. No tinc res més a dir, simplement hi ha hagut una sèrie de coses doncs, que m'han fet tirar cap a on estic ara. Bàsicament vaig començar el grup com a Junts per Montblanc, segueixo aquí com a regidora no adscrita com a Junts, no he marxat d'enlloc, simplement no, crec que cap on va tirar el meu grup doncs, no són els meus ideals, per tant avui doncs, crec que he de seguir aquí com a regidora no adscrita i seguint representant el que vaig començar el passat mes de maig.
Gràcies. Els altres grups municipals poden fer quelcom d'intervenció sobre aquest punt? No? És una edició de compte, per tant no tenim que prendre nota tot i que quedi inscrit en l'acte. Passaríem doncs al següent punt, que és proposta d'aprovació de la modificació i composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes.
En data 26 de juny del 19, el ple de l'Ajuntament de Montblanc va adoptar l'acord de creació de tres comissions informatives de caràcter permanent i de la Comissió Especial de Comptes, que tenen per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmeses a la decisió del ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, de la Junta de Govern i els regidors que ostenten delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponguin al ple. En aquesta mateixa sessió plenària, de data 30 de setembre de 2020, aquesta alcaldia ha donat compte de l'abandonament al grup municipal Junts per Montblanc de la regidora Núria Besora Roig, que va presentar la seva renúncia passant a regidora no adscrita. De conformitat amb el que disposa l'article 73.3 de la llei 7.1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, els regidors que abandonen el seu grup polític de procedència passaran a tenir la consideració de membres no adscrits i exerciran els seus drets polítics i econòmics en la forma que determina la legislació vigent. La participació que ha de donar-se als regidors no adscrits en les comissions informatives i a la Comissió Especial de Comptes ha d'examinar-se en el marc de la doctrina mantinguda pel Tribunal Constitucional, en virtut del qual les comissions informatives són meres divisions internes del ple municipal, mancades de competències pròpies i la funció de les quals es redueix a preparar les decisions d'aquest, tot i reconèixer el dret tant d'assistència com de votació per part dels regidors no adscrits. El seu vot no pot tenir el mateix valor que el de la resta de regidors integrants d'un grup que participen de forma proporcional, havent-se d'optar pel sistema de vot ponderat per no trencar la regla de proporcionalitat. Vista la normativa legal, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, modificar la composició de les tres comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes, segons acord adoptat pel ple de l'Ajuntament de Montblanc, en data 26 de juny de 2019, en el sentit següent. Suprimir de la llista de membres del grup municipal Junts per Montblanc a la senyora Núria Besora Roig, de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia i de la Comissió Informativa de Persones, i incloure a la llista de membre de les tres comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes a la regidora no adscrita, senyora Núria Besora Roig. Segon, modificar la composició de les tres comissions informatives i la Comissió Especial de Comptes creades en la sessió plenària de 26 de juny del 19 i que estaran integrades pels membres següents. La Comissió Informativa de Territori, presidida pel senyor alcalde Josep Andreu Domingo, quedarà integrada pels 8 membres següents. Per agrupament catalanista de Montblanc, el senyor Francesc Benet Ribé, la senyora Carme Pallàs Gallego i la senyora Judit Pere Cantó. Per Junts per Montblanc, el senyor Marc Vinya Miralles, la senyora Raquel Huguet Masdeu i el senyor Gerard Ferrer Grau. Per Partit de Socialistes de Catalunya, el senyor Juan Manuel Cabello Camacho. Com a regidora no adscrita, la senyora Núria Besora Roig. Pel que respecta a la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia, presidida també pel senyor alcalde, quedarà integrada pels següents 8 membres. Per agrupament catalanista de Montblanc, el senyor Francesc Benet Ribé, el senyor Oriol Pallissó Balanyà i el senyor Francesc Vinya Sants. Per Junts per Montblanc, el senyor Marc Vinya Miralles, la senyora Raquel Huguet Masdeu i el senyor Lluís Moni Casas. Per part dels Socialistes de Catalunya, el senyor Juan Manuel Cabello Camacho, com a regidora no adscrita, la senyora Núria Besora Roig. En la Comissió Informativa de Persones, presidida pel senyor alcalde, i quedarà integrada pels 8 membres següents. Per agrupament catalanista, la senyora Carme Pallàs Gallego, la senyora Judit Pere Cantó i el senyor Oriol Pellissó Balanyà. Per Junts per Montblanc, el senyor Marc Villamiralles, el senyor Lluís Monic Casas i el senyor Gerard Ferrer Grau. Per part dels socialistes de Catalunya, el senyor Juan Manuel Cabello Camacho i com a regidora no adscrita, la senyora Núria Besora Roig. En la Comissió Especial de Comptes, també presidida per l'alcalde, formaran part els següents 8 membres. Per agrupament catalanista de Montblanc, la senyora Carme Pallàs Gallego, el senyor Oriol Pellissó Balanyà i el senyor Francesc Vinyes Sans. Per Junts per Montblanc, el senyor Marc Villamiralles, la senyora Raquel Benmasdeu i el senyor Lluís Montner Casas. Per part dels socialistes de Catalunya, el senyor Juan Manuel Cabello Camacho i com a regidora no adscrita, la senyora Núria Besora Roig. Tercer, establir com a sistema de votació en les comissions informatives i a la Comissió Especial de Comptes el sistema de vot ponderat, de forma que en la votació dels dictàmens la quantitat màxima de vots emesos serà igual al nombre de regidors regidores electes. La postura de cada grup municipal comptarà amb tants vots com a regidors regidores hagin obtingut pel mandat corporatiu a efectes del compte del resultat de la votació, i la votació de cada regidor no adscrit computarà a títol individual com un vot. Quart, modificar el règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, en el sentit d'afegir a l'apartat corresponent a les comissions informatives i a la Comissió Especial de Comptes la de regidor no adscrits.
Gràcies, secretari. Passaríem a donar la paraula als grups. Hi ha cap comentari? Juanma? Marc?
No, simplement una qüestió tècnica que vam comentar a la comissió informativa i amb el secretari n'hem tornat a parlar, de que potser sí que hi ha una legislació, un fonament de dret que inclou la mateixa proposta, que sí que recolliria el paper dels suplents. No sé si això ho podem resoldre ara o haurà de ser un acord posterior.
Sí, ho han comentat, és cert, l'article 125.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, el ROF, estableix això, la possibilitat de que les comissions informatives siguin nomenats titulars i suplents. Hi ha municipis que així ho han establert, tant en el Reglament Orgànic Municipal, i d'altres no. És una cosa oberta que, en tot cas, si és el cas i si ho decideixen. Clar, és un tema que no afecta ni al Partit dels Socialistes ni a la regidora inscrita, perquè no poden nomenar, però sí que afecta agrupament i a Junts per Montblanc. En aquest sentit, si pel proper ple s'escau, doncs podríem introduir aquest
tema. Ja ens posarem d'acord amb això.
Perfecte, gràcies.
Això és una proposta d'aprovació, s'ha de votar, no? Passaríem, doncs, a la votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat dels 13 regidors. Passaríem als assumptes d'urgència, que són les dues mocions que ja han votat l'urgència. N'hi ha dues. Una que és la moció presentada pels grups municipals d'Agrupament Catalanista de Montblanc i Junts per Montblanc de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació al president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra. La tens? Vols que la llegim generalment als grups? No sé com te sembla.
Com vulgueu, com vulgueu.
Doncs llegeixi, et sembla. Sí. És una moció que l'últim és la moció de l'Associació de Municipis per la Independència, que és una instància unitària en què participem els...
Sí, nosaltres vam fer una proposta i vam trametre-la als diferents grups de la corporació, i com comentava l'alcalde, hi ha un model que és de la pròpia Associació de Municipis, l'AMI, i que recull l'esperit perfectament de la nostra proposta i us va més enllà, fet que ja ens sembla bé, i per tant doncs, finalment hem acordat això, presentar-la de forma conjunta i ara evidentment la votarem.
És una moció presentada pels grups municipals d'Agrupament Catalanista de Montblanc i Junts per Montblanc de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya. Aquesta moció ha sigut adaptada, l'he agafat de la moció de l'AMI i l'he actualitzat, l'he adaptat a l'Ajuntament de Montblanc. Per tant, és la mateixa, només canviant algun terme. L'Ajuntament de Montblanc rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, honorable senyor Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després d'investidures fallides. Un cop més, la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia. Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que vulnera de forma reiterada l'estat de dret, al món municipal català tenim la necessitat d'unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta. L'Ajuntament de Montblanc vol manifestar que creu fermament en la democràcia i per aquest motiu entén un estat, només entén un estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d'aquest ordre social. Exigeix el respecte absolut pels drets fonamentals, uns drets inherents a totes les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ideològiques. El dret d'expressió és un d'aquests drets fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres. Condemna la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la nostra cultura tenen una llarga història de discriminació per part de l'estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera en lloc d'una nació una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social. Una discriminació que en els darrers anys ha anat més enllà i s'ha convertit en persecució política contra els nostres representants al govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d'estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar de forma legítima la República Catalana. Demana una justícia justa, ponderada i equilibrada, una justícia que doni garanties a l'Estat i a tota la ciutadania, una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l'exercici dels drets de la ciutadania, una justícia que no faci política, en definitiva, una justícia que respecti la separació de poders. Rebutja fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita el 131è president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en la llibertat d'expressió, una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l'Estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressa la seva total solidaritat cap al president Torra, que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d'expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d'autodeterminació. Demana el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents de rebassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la. I reitera el seu compromís amb la República Catalana. Continuarà treballant per rematerialitzar l'Estat català, un projecte que compta amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre del 14, l'1 d'octubre del 17. El nostre projecte d'autodeterminació està emparat pels tractats internacionals i per aquest motiu l'Ajuntament de Montblanc demana que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l'independentisme català, una opció política que és l'única capaç de garantir en aquests moments la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.
Gràcies, secretari. Per part dels grups, volen manifestar-se? Núria.
Bé. Tot el meu suport incondicional al president Quim Torra i només dir i repetir que ara no són moments d'inhabilitar a un president, ara són moments de lluitar per la pandèmia que estem vivint i per tots els efectes que ha ocasionat aquesta pandèmia, ja sigui les persones que han estat afectades i sobretot les persones que estan i estaran afectades econòmicament. Per tant, tot el meu suport al president i repeteixo, lluitar pel que ara és més important i que injustament doncs, s'ha fet l'Estat cap al president. Res més, tot el meu suport.
Gràcies, Núria. Juanma.
Sí, per part nostra,
sí, Marc, perdó.
Sí, des del nostre grup volem expressar en la línia de la moció doncs, el rebuig a la inhabilitació del president de la Generalitat pel simple fet de col·locar una pancarta que demanava uns drets fonamentals, exercia llibertat d'expressió i això considerem que no es pot atribuir com a delicte, no es pot considerar un delicte. Més volem denunciar la injustícia que suposa que un president de la Generalitat escollit democràticament pel Parlament sigui inhabilitat i per tant apartat de l'exercici de les seves funcions. Fa uns mesos el Parlament li va retirar la seva condició de diputat, fet que lamentem, ja que allò va ser un primer pas pel que ara s'ha acabat confirmant. L'Estat espanyol segueix amb la seva repressió i nosaltres l'hem de denunciar i exigir la llibertat dels presos polítics exiliats tantes vegades com tinguem ocasió. Avui i cada dia, al costat de les institucions del nostre país, i evidentment tot el suport al president Torra.
Gràcies. Jo voldria recordar aquí doncs, que el president Joaquim Torra ha estat al costat de Montblanc abans de l'exercici del seu càrrec, quan ell era gerent del Centre Cultural El Born, doncs vam fer aquella anada de l'Associació de Sant Jordi a Barcelona i aquella representació de la llegenda allà en l'espai del Born. Crec que això aquí denota una sensibilitat respecte a Montblanc. Jo recordo aquell dia i junt amb la gent de l'Associació de la Llegenda Medieval de Sant Jordi com un dels dies més bonics i de més ressò que es va poder esplaiar amb un blanc amb la seva llegenda. I també vull recordar doncs, que ha estat aquí en altres ocasions doncs, també per la llegenda de Sant Jordi, que en el seu despatx de la Generalitat hi té encara, perquè no ho ha tocat ningú, l'espasa que li va donar l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, i també una qüestió de més caliu i de més proximitat, que és que l'endemà dels aiguats el president va vindre aquí a Montblanc i ens va acompanyar i ens va donar ànims i caliu a tots nosaltres davant d'aquella nit tan negra del 22 d'octubre del 2019. Crec que Montblanc es mereix un record en el president, i més encara quan ens cessat d'aquesta manera, perquè nosaltres entenem i crec que això aquí és un valor democràtic universal, que el president de la Generalitat, el nombre al poble de Catalunya, i només és el poble de Catalunya qui té facultat per cessar-lo. I ja portem uns quants atzars amb la justícia espanyola, que cada dia és més antidemocràtica, i que ja no es tracta d'una qüestió d'independència, sí, sinó que es tracta d'una qüestió de democràcia davant d'un estat espanyol que cada dia, a través del seu braç judicial, està exposant una cara més feixistoide i més autoritària i de no respectar la voluntat del poble de Catalunya. Que sàpiguin, però, que persistirem, que continuarem, que lluitarem infatigablement per la llibertat del nostre poble i de tots els pobles, de tots els pobles d'Espanya. I que en aquest embat no defallirem. I ho farem d'una forma, com hem fet fins ara, democràtica, sense cap bri de violència, al contrari, predicant la no violència, com han fet en tot el procés des del 2010, i intentant convèncer a tots els pobles del món i d'Europa de que la nostra causa és la causa de la llibertat. I mireu, voldria fer una reflexió per a tots. Avui sortia de que l'Ajuntament de Madrid ha acordat retirar el nom de Largo Caballero i Indalecio Prieto dels carrers de Madrid. No sé quan tardarà l'Ajuntament de Madrid a dir que tornen a restituir l'estàtua del general Franco, que estava allà a la Castellana i que fa el 2006 la van retirar. Crec que corren mals auguris per la democràcia a la pell de brau. Catalunya tindrà que ser, i tindrem que ser els catalans, tots els catalans, un baluard per la defensa de les llibertats i la democràcia a Espanya. Podem, hi ha cap més paraula o no? Podem passar a la votació, si us plau. Vots a favor d'aquesta moció, vots en contra, abstencions, aprovat per 12 vots a favor i una abstenció. Passaríem a la segona proposta, que és aquesta conjunta de tots els grups de l'Ajuntament de Montblanc, municipals, de sol·licitar al Departament de Presidència de la Generalitat de l'any de la consideració de l'any Matías Palau Ferrer durant l'any 2021, motiu del centenari del seu naixement. Us demano disculpes a tots els grups perquè he anat molt precipitat, perquè havíem enviat una carta a presidència, sabem que estan pendents de la resolució i ens van dir que si hi havia un acord de ple que fos tan ampli com sigui possible, doncs ajudaria que tinguem aquesta resolució a favor de l'any Palau Ferrer per l'any 2021. Secretari, sisplau.
Sí. Proposta conjunta de tots els grups municipals per sol·licitar al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya la consideració de l'any Matías Palau Ferrer durant l'any 2021 en motiu del centenari del seu naixement. Donat que la Fundació Matías Palau Ferrer ja ha sol·licitat que en motiu del centenari del naixement sigui considerat l'any del pintor Matías Palau Ferrer, amb agraïment per la seva absoluta relació amb Montblanc i en reconeixement a la seva excepcional obra pictòrica, els grups municipals de l'Ajuntament de Montblanc volem posar en consideració, primer, que Matías Palau Ferrer, tot i les nombroses oportunitats que tingué per establir-se artísticament a qualsevol de les capitals de l'art mundial, va decidir fer de la seva vida nadiua, de la seva vila nadiua, el centre de la seva residència permanent i del seu univers pictòric, com així es denota en la gran quantitat de paisatges de Montblanc que conformen la seva obra. Així mateix, la seva projecció artística esdevé, segons els crítics d'art, una mostra avantguardista i alhora universal de la pintura, contrastant la seva vivència montblanquina amb tot un univers conceptual i modern de la pintura. Segon, també volem ressaltar la seva voluntat de deixar l'obra de la seva fundació a la casa nadiua del Matías Palau Ferrer en el carrer Riber, en el cor de la vila de Montblanc medieval, així com la col·laboració amb l'Ajuntament per mantenir obert al públic la seva fundació. Considerant que el centenari del naixement del Matías Palau Ferrer s'inclou en la relació inicial de possibles commemoracions de la Comissió de Commemoracions del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, el ple de l'Ajuntament acorda, primer, sol·licitar a la Comissió de Commemoracions del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya la consideració de l'any Matías Palau Ferrer per l'any 2021 en motiu del centenari del seu naixement. I segon, notificar aquest acord al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la Fundació Matías Palau Ferrer.
Gràcies a intervencions per part dels grups. Núria, Juanma, Marc.
Sí, per part nostra creiem que l'any 2021 hauria de ser l'any Palau Ferrer, que el centenari del seu naixement és una efemèride que mereix un reconeixement i que els últims temps, els últims anys, la Fundació Palau Ferrer està fent molts esforços per divulgar la figura d'aquest artista montblanquí. I com a Ajuntament de Montblanc ens hem de sumar amb aquesta reivindicació, a reivindicar la figura, i per això el nostre grup ens hi afegim gustosament a aquesta petició que s'adreçarà a la Comissió de Commemoracions del Departament perquè l'any Palau Ferrer sigui una realitat properament.
Bé, per part de l'Ajuntament de Montblanc estem en contacte doncs, amb els membres de la Fundació, concretament amb el Marco Palau Ferrer, que és el que avui dia porta les riendes de la Fundació. Demà mateix al Centre de Lectura de Reus, a les 8 del vespre, hi ha una exposició d'uns quadres del Matías Palau Ferrer que va deixar l'Ajuntament de Reus i que intentarem participar-hi i que jo reafirmo el compromís de l'Ajuntament de Montblanc doncs, que dintre de les noves nostres possibilitats doncs, col·laborarem amb la Fundació i mirarem de que aquest centenari del naixement en Palau Ferrer doncs, no sigui tan sols una celebració sinó que sigui també una difusió de la seva obra i una reflexió sobre aquest pintor que bé, jo vaig tindre la sort de conèixer-lo i de compartir moltes estones amb ell i que crec que en el temps i en un futur tindrà un paper important dintre del que és la pintura catalana de la segona meitat del segle XX. Ja sabeu que precisament va morir l'any 2000, no? Doncs, en el traspàs del mil·lenni. No? Bueno, mirarem de ser dignes del Matías Palau, entre tots. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Ara, abans de passar a pregs i preguntes, jo voldria que, ja ho vaig anunciar en el ple passat, fer i passar-vos un petit escrit per aclarar una discussió que vam tindre entre el Juanma Cabello del Partit dels Socialistes i jo mateix referent a el que havia costat el que representava el conveni que l'any 1997 es va firmar amb la vidriera i amb les pessetes i amb els euros. No? Mira, si em permets, te passo a l'escrit i també ho passo als caps dels diferents grups. I aquí he intentat fer el quadre mira, i està, em sembla que explícitament hi ha els anys del 97 al 2009, els 12 anys que duren aquest conveni, hi ha una columna que és l'IAE i una altra columna que és l'IBI. Hi ha una qüestió que és significativa, posem a l'IAE, el 1997, com que és l'any que va arrencar, és molt baix, després veureu que el 98 ja puja bastant més. Veieu que l'any 2001 hi ha una regularització, perquè no s'havien declarat, l'IAE és per número de treballadors i per potència elèctrica que es consumeix, i es va actualitzar. I després amb l'IAE també veureu que els primers anys, amb l'IBI, perdó, els primers anys, és una quantitat de 10.000, 40.000, 40.000, 40.000, perquè aquests primers anys Vidrieres de Castilla no va pagar IBI, com si fos allò una barraqueta de la muntanya que no l'havia una persona, no constava, I llavors és, jo crec, una estimació a la baixa, perquè després a l'any 2001, quan se va regularitzar l'IBI, ja va pujar no 40.000 sinó 49.488, En total, el tema de l'IAE va ser durant aquests anys 1.442.997,44 euros. Traduït a pessetes van ser 240.094.572. I amb l'IBI van ser 772.079,73 euros i en pessetes van ser 128.463,257,9. O sigui, que en total el que va ser la subvenció que va atorgar l'Ajuntament de Montblanc i que va deixar de pagar a la vidriera o que li vam tindre que retornar i es farà efectiu amb aquesta sentència de 798.000 euros és, i després amb la rebaixa que es va fer de la meitat del conveni a l'any 91, és que va ser el total d'IBI i IAE que hagués costat, si no s'hagués modificat res, hagués sigut 2.215.077,1 euros. Traduït en pessetes, són 368.557.818,3 pessetes.
Això és el total de tots els anys. Això s'inquadra. Però l'altre dia repassaré el ple. L'altre dia repassaré el ple, però si no el vaig entendre malament, vas dir que el primer any eren 2 milions i pico d'euros.
No.
Va vindre la discussió. Això és el que jo vaig sentir, repassar el ple.
Doncs repassa el ple. Jo tu em vas dir que si eren euros o pessetes, jo et vaig dir...
Que té una, no, qüestió, no. Té una qüestió que és igual.
Són 2 milions d'euros...
Jo només te vaig fer una rectificació perquè bueno, sé que t'havies equivocat. Val.
Jo ja vaig dir que ja acabaré de parlar quan tingui que parlar d'aquest tema, però que la data exacta, en cèntims, del que va costar, del que hagués costat el conveni que es va firmar a l'any 1997 amb Vidrieres de Castilla Societat Anònima, hagués pujat, que no es podia precisar perquè l'IBE anava pujant i no sabíem en quina proporció pujaria, però en aquests 12 anys hagués pujat 2.215.077,1 euros, que a nivell de pessetes, que es va començar l'any 97 a pagar en pessetes, seria 368.557.817,3 pessetes. Vull dir, i això d'aquí, si vols vine i repassarem els IBIs i repassarem, però els comptes són els comptes.
No, si... A veure, això ja m'agrada més. I és que jo crec que te vas confondre i ho vas dir, jo ho vaig entendre així, Però de totes maneres, retornant una mica, no? Jo això ho puc veure com una inversió pel poble.
Sí.
Perquè van fer el pont, que després va pagar la Generalitat perquè al començament no tenia diners, s'ha aprofitat aquest pont, s'ha aprofitat la Mare, s'han aprofitat més empreses i és una abertura al polígono molt bona també.
Val, no? Si d'interpretació no pot fer tothom, però per 7 treballadors que tenim a Montblanc que treballen després de 20 i pico d'anys, ara ja no és, i és una altra empresa i no vull dir això, però si haguéssim subvencionat aquests milions per cada lloc de treball, us asseguro que l'Ajuntament de Montblanc no existiria avui dia.
Sí, ja he dit alguna vegada que jo no entro en si se va fer bé, malament, regular, o se podia fer millor. Segurament jo l'hagués fet millor, no? Però el compromís que tenia l'empresa, no, jo no l'hagués fet així, però era de mantindre 100 llocs de feina. I això l'empresa ha mantenido. Nos guste o no?
que se tenía que haber puesto la coletilla de exclusivamente el 50% de Montblanc. Correcto. Pero no se hizo.
D'acord. Abans de prendre preguntes, el regidor Santi Porta volia fer uns comentaris, sisplau.
Gràcies. Vull aprofitar aquest torn de paraula per fer algunes observacions respecte a la que ja podem anomenar la segona onada de Covid-19. Certament, després d'un estiu relativament tranquil a la nostra comarca, ens ve una tardor amb moltes incerteses i incògnites. Per això, el primer que vull demanar és responsabilitat, aplicar les mesures de distanciament i d'higiene, així com totes aquelles que ens endemani el Govern de la Generalitat. La primavera del 2020 sempre serà recordada com la primavera del Covid-19, dels confinaments, dels esforços descomunals del sistema sanitari, dels serveis essencials. Per això, aquesta festa major hi havia previst un homenatge als serveis sanitaris de Montblanc, al CAP i a les dues residències, justament per les dinàmiques del virus que ens van veure obligats a anul·lar la festa major, així com aquest acte. Tanmateix, vull aprofitar per felicitar i agrair l'enorme tasca de l'àrea de servei bàsica de sanitària de Montblanc, metges, infermers, personal administratiu i auxiliar. Sense aquest esforç, segur que la situació hagués estat molt més complicada. També agrair la gran feina del personal de les dues residències, Llar Conca de Barberà i Montblanc. Els nostres avis i àvies són un tresor a protegir. De cara als mesos que venen, vull donar tot el suport al servei sanitari. Estic convençut que és un suport extensiu de la resta de regidores i regidors. Mantinc contacte amb la directora del CAP, la Laura Ruiz de Porres, setmanalment i, quan convé, diàriament. Des de fa mesos hi seguiré sent així. La seva tasca i la de la resta de professionals és envejable. Per això reitero el suport en els propers mesos. Vull fer extensiu aquest suport a la resta de col·lectius, com els professors, mestres, serveis essencials, que segueixen desenvolupant una gran tasca. Finalment, tan sols insistir que com a Ajuntament seguirem al peu del canó, vetllant pel control de la pandèmia i procurant que els seus efectes siguin el menys possibles.
Gràcies, Santi. I en aquest esforç del control de la pandèmia i que tenim que tocar fusta però estar, en certa manera, optimistes per la poca incidència que ha tingut tant a la Conca de Barberà com a Montblanc dintre del panorama general. Crec que també amb això hi ha influït el rigor de tots els ajuntaments de la comarca, el rigor del CAP de Montblanc, de l'Espluga de Santa Coloma, i també no sé quan ho podrem fer, però algun dia agrairem doncs a tots els sanitaris d'aquí la Conca i també doncs a la gent de la brigada que els primers dies anava a desinfectar quan tot estava paralitzat, molta gent de protecció civil, de tota la gent que ha col·laborat en tot aquest esforç inacabat, perquè encara ens tocarà doncs trescar una mica més, a veure si ens en sortim tan bé com puguem. Dit això, passaríem doncs a prems i preguntes. Començaríem doncs per sempre com hem fet, per l'ordre, per part dels no inscrits, Núria, no? Per part de Juanma, del PSC.
Sí, jo volia fer-te una pregunta, allò del tema de les aiguats, les ajudes de l'Estat, com tenim això? Vas dir que passava via la Generalitat i influirà ara el no tindre president actiu?
No, vull dir, a veure, ja sé que hi ha algú que s'esforça perquè no tinguem ni president, ni consellers, ni Generalitat, però tenim un president en funcions, vull dir, administrativament la Generalitat seguirà funcionant, mal els hi pèssim alguns, però el 24 d'agost va aprovar la resolució del Consell de Ministres, que déu-n'hi-do el que va tardar, vull dir que comparat amb altres comunitats autònomes, que els hi van resoldre en 35 dies i nosaltres n'han passat 300. Ara s'ha de fer un conveni que encara no s'ha firmat entre el govern central, la delegació del govern i la Generalitat de Catalunya, perquè per una sentència del Tribunal Constitucional tot el que fa referència a protecció civil i aiguats i efectes de causes naturals és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Això encara no s'ha firmat, i quan això d'aquí s'hagi firmat i hàgim entregat, que només ens en falta un de projecte, que és el Pont Vell, que estem acabant de fer i que segur que el tindrem fet abans que es firmi, perquè el tenim molt avançat, a partir d'aquí l'Estat, la Generalitat, la Conselleria de la Presidència, que se n'en cuidarà, podrem començar a licitar tots els projectes per urgència, que és un procediment abreviat. Aquí a Montblanc l'import de tot, encara tenim que acabar de fer quan s'hagi presentat, serà sobre els 3,5 milions d'euros, meitat de l'Estat, meitat de la Generalitat, i la Generalitat ja en posem en algun poble com a Vimbodí, que ja han presentat tots els projectes, ja els hi ha fet la bestreta dels diners, o sigui que quan tinguem presentat els projectes la Generalitat ens avançarà doncs el 50% d'aquests 3 milions i mig, que seria doncs 1.750.000 euros, i l'Estat diu que en un període de 7-8 mesos també ens pagaria via Generalitat aquests diners. Esperem que això, que ha costat molt, que s'ha retrasat molt, que vagi a bon port, i jo et vull reconèixer davant teu i davant del ple doncs que considero que doncs, sobretot el Joan Sabater, delegat del govern de Catalunya aquí a Tarragona, subdelegat del govern de Catalunya aquí a Tarragona, doncs crec que s'hi ha esforçat i ha estat al damunt, i que ha sigut una de les peces claus perquè això d'aquí a l'últim arribi a bon port. Més preguntes per part de Junts per Montblanc?
Com sempre. Bé, volia preguntar en quin punt de tramitació es troben les subvencions culturals.
El 14 d'agost es va acabar el termini per presentar les subvencions. Ens vam reunir el dia 28 i vam estar puntuant d'acord amb les bases les diferents subvencions presentades per les diferents sol·licituds, presentades per les entitats. Hi van haver algunes entitats que se'ls hi ha fet requeriment perquè la documentació era incompleta. Ara estem en període de requeriment i, si tot va bé, aquesta, entre la primera quinzena d'octubre i la tercera setmana ens haurem de tornar a reunir i ja finalment resoldre-les. Les educatives gairebé ja estan puntuades, i les esportives crec que també. Per tant, el que faltava ara era que les culturals, que majoritàriament són les entitats en què se'ls ha requerit documentació, les presentin, i pendents ja de puntuació i resolució.
D'acord, gràcies.
De res.
I llavors també volia comentar que hem estat mirant ordenances i reglaments municipals i hem vist que hi ha algunes ordenances que no contenen el text vigent. Per exemple, les mesures adoptades de la situació de la crisi, sanitària pel Covid-19, a l'accedir a l'enllaç surt un missatge indicant que el document ja no té vigència o està retirat o caducat. També d'altres que hem vist que no tenen cap tipus d'actualització des de fa entre 10 i 15 anys i potser convindria donar-li una ullada.
Estàs parlant de la pàgina web, entenc jo, eh? Ja revistem amb la part de comunicació, estem mirant fent un baldeu de tema d'enllaços perquè hi ha museus trencats que van canviar de servidor i hi ha coses que s'han deslinkat i s'han anat linkant. I per demanar el pròxim pas, d'aquí 3 setmanes ja aprovem l'ordenança fiscal del 19, que és el següent pas d'aquest, perquè a la web de comunicació i això hi ha un seguit de coses que amb el temps s'han d'anar als enllaços i anar fent tot nou. I justament amb l'àrea de comunicació estem treballant. També, per sort, el 14 de setembre va tornar de baixa la informàtica que ens fa tema de webs, després d'una baixa d'un embràs que ha quasi un any i mig. Que serà podem tornar a fer ganes de treballar webs que hem tingut parat pràcticament un any llarg.
D'acord,
gràcies. Perdona, Cesc, que vull afegir que hi ha temes de la pàgina web que no, l'actualització no depèn tant del que informem per part de l'Ajuntament, sinó també del tema de que un dia vam estar revisant amb el secretari, del tema del govern obert i la pàgina que tenen a transparència. Val? Vull dir que nosaltres la informació la tenim, el que passa que a l'hora d'entrar a la pàgina web, segons com te redirigeix cap al govern obert, aquí a transparència, i aquí és on hi ha dificultat a vegades també per penjar la informació. Amb això també hi estem treballant.
Sí, jo si em permeteu fer un comentari en aquest sentit, no només és una qüestió informàtica o de presentació, sinó que hi ha també alguns reglaments que ens han quedat molt obsolets, no només de cara a la transparència, sinó de les hem de posar al dia. I d'alguna manera a nivell de grup hem fet una mica de seguiment de tot el que creiem que s'hauria d'actualitzar, que hi ha continguts que s'han de modificar perquè estan desfasats en el temps o perquè la societat ha canviat, per entendre'ns, o també per qüestions d'actualització. Tenim una anàlisi que hem fet de tot el que hi ha, no només a nivell de transparència, sinó també a nivell de diligència, i creiem que és interessant, si de cas us ho farem arribar perquè puguem posar una mica al dia tota la reglamentació municipal.
Ho agrairem, eh? D'acord. Més preguntes, sisplau.
Sí, bon vespre. A través de la Brigada de Treballs de Barris es van fer una sèrie d'obres en diferents carrers que s'havien d'arranjar, que ara pel que sembla s'ha acabat. No sé si hi haurà algunes actuacions futures per arreglar altres carrers que també necessiten manteniment, com ara el carrer Font del Vall.
Efectivament, la llei de barris ha acabat. Se passa la memòria pertinent a Diputació, que és a la Generalitat, que és la que ens ha de fer aquesta llei, i evidentment tenim previsió d'arreglar segons quin carrers. Durant aquesta legislatura anirem fent carrers. El que sí que us puc avançar és que el primer que es farà aprofitant les vacances de Nadal serà el carrer que hi ha darrere l'escola de les Muralles i arribar fins a la pujada de la serra. Però tant el Font del Vall com d'altres estan en llistat, que veurem com va el del soc, si ens donen entre llei de barris l'any que ve a podem aprofitar això, i si no haurem de fer amb recursos propis o buscarem a veure quina és la millor manera per arranjar algun dels carrers que sabem que estan malmesos.
Gràcies. I després també pel que fa referència al Palau del Casal, les actuacions que s'hi fan, si hi ha, què és el que s'hi està fent i quin projecte, si segueix alguna mena de projecte, qui fa les actuacions i si hi ha alguna partida pressupostària per fer-les. Gràcies.
Bé, respecte al Palau del Carlà, volia dir que estem davant d'un edifici renaixentista d'una importància extraordinària fins i tot per datar la introducció de com el Renaixement, que ve d'Itàlia, s'introdueix a la Catalunya del segle XVI o de finals, una mica finals del segle XIV, XV, perdó. El que hi ha és que estem fent amb la brigada un repicament de rebossats per veure si quins elements s'hi troben i si es pot fer un projecte global de restauració del casal del Palau del Casalà. Això aquí es fa a través de la brigada, per la qual no hi ha cap disposició pressupostària, ni tampoc hi ha cap acord firmat amb la propietat del Palau del Castlà, perquè entenem que el Palau del Castlà no és un problema de l'adquisició de l'immoble, sinó que el gran problema del Palau del Castlà és un problema de la restauració de l'immoble. I llavors el que en principi estem fent és mirar d'elaborar un projecte del que significa, i la realitat és que escatant aquests guixos de les parets ens hem trobat amb sorpreses extraordinàries, com la data que hi ha en els arcs vivals tant de la plaça de Sant Miquel cap al pati com del carrer Castellví cap al pati renaixentista, que és la data del 1563 que ens va marcar allà, com que a sota de l'arc flotant doncs hi ha les tres estrelles de la casa de Vilafranca, i que també estem amb escriptures del 1781, que és quan sabent per part dels castlers de Montblanc que ho venen els Pallaroles, i que hi porta la referència de que ho tenen en possessió des del 1163 per virtut de la donació del fons al cast al casal de Vilafranca. En definitiva, no tenim cap compromís, i si n'hi ha algun, no patiu, que ja sortirà en el pressupost. Aquí, però, el gran problema no és l'adquisició. El gran problema és que la restauració d'aquest palau, o de la meitat d'aquest palau, perquè hi ha dues propietats, costa 5 vegades el cost del palau. Sobre si algun dia es restaurés, perquè ens han donat una subvenció per restaurar-lo, perquè si no hi ha subvenció per restaurar-lo, no podem acometre en Montblanc una població de 7.500 habitants. Això que és un palau d'una categoria immensa, és un edifici que el podríem comparar a la Casa del Lloc Tinent, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que està a la plaça del Rei, allà al Tinell, a Barcelona, però clar, Barcelona té uns recursos que no tenim l'Ajuntament de Montblanc. Si hi ha una subvenció, mirarem d'estudiar-ho, amb tota la prudència del món. El destí que se li podria donar en el Palau del Castlà, jo crec que encara ens falta dos o tres mesos per veure si podem veure quin és l'edifici original que hi havia, i segons el que ens doni aquest edifici podrem tindre un criteri de si ho podríem destinar a, no ho sé, a dependències de l'Ajuntament, a la Casa de la Festa, a l'Institut Municipal de Cultura de Montblanc, no sé, tenim que veure la tipologia que ens dona el palau en si, i després ja podrem anar filant. Amb tot jo, deixeu-me, que potser hem portat per la meva il·lusió per Montblanc, vull dir que no és comprensible que el 2020 a Catalunya tinguem monuments aquí a Montblanc que no els tinguem ni cartografiats, ni dibuixats, ni de la importància que tenen. No pot ser que no tinguem que feta una planta i les seccions i com era el portal. Ja ho veurem si després els pressupostos o la disposició pressupostària ens ho permeten. No pot ser que no tinguem uns planos i un estudi i sapiguem el que era, el que possiblement era el Palau Reial, que és aquí a la botiga del Jaume Vives, amb tots els arcs gòtics que hi havia. No pot ser que no tinguem el Palau Reial, allà a Cal Batlle, que no sapiguem si tenia pati central, si com era i no. Vull dir, ostres, això en un país que ens volem cultes, avançats, tenim que estimar el nostre passat, no? Vull dir, en sinceritat, en aquest moment, segur, potser d'aquí dos mesos puc contestar, no sabem, no tenim fet encara la composició de lo que era, per lo que ens està sortint estem sorpresos, perquè bueno, segurament, ja he dit, és una primacia de l'introducció del Renaixement italià aquí a Catalunya, com ho és el retaule del Damià Forment de Santa Maria de Poblet, però no sabem tampoc l'estructura que tenia i crec que seria aventurat dir això ho podríem destinar amb això o allò, i també dir que som conscients de la disposició pressupostària de l'Ajuntament de Montblanc, que no és el de Barcelona, i que si no aconseguim una subvenció per endavant, doncs no cometarem cap, no tenim possibilitats de la restauració de, ni d'aquest palau, ni del Palau Reial, ni de Cal Garxet.
Bé, hola, bona nit a tothom. Ara voldríem preguntar sobre la caldera de biomassa de la zona esportiva, a veure quin plantejament feu del projecte que es va presentar. Si ja se sap la ubicació, si s'ha informat als veïns, com està aquest projecte?
Bé, bon vespre a totes i a tots. Aquest projecte està a les beceroles. Aquest projecte s'està treballant, s'està estudiant. Hi va haver un equip d'enginyeria la setmana passada que va fer una primera acta, una primera estada sobre el terreny. D'aquí en sortirà una proposta d'ubicació que estarà ubicat en aquesta zona, però bé, per tranquil·litzar els veïns, dir-los que es tracta d'una estufa, és una caldera de biomassa, no pretenem absolutament res més enllà d'escalfar unes instal·lacions municipals amb la biomassa i amb l'excedent de biomassa que hi ha als boscos del voltant. Per tant, doncs, tranquil·litat a tothom. Quan tinguem prevista aquesta instal·lació, doncs, ho farem saber a qui calgui. Dir també que això penja d'un POSC que sabeu que les subvencions les han anat retrasant a causa del Covid i a causa de molta de la situació econòmica general, i si no vaig errat, aquesta línia d'ajut l'han retardat fins al 2024. Per tant, tenim temps per veure plànols, tenim temps per veure ubicacions, tenim temps per veure quin tipus d'estufa hi posarem o hi deixarem de posar, i que la voluntat de l'Ajuntament de Montblanc és de que aquest projecte encaixi dintre les necessitats energètiques que tindrà el municipi del futur, però també que encaixi amb veïns i veïnes.
Bé, gràcies.
Si jo, si em permets, volia tranquil·litzar els veïns, això aquí és una estufa de biomassa, no és una central tèrmica, és que ni és una central de cicle combinat, ni té una dimensió exagerada, és que no sé, hi ha rebut comentaris dels veïns que dius, bueno, jo no sé qui ha propagat que això d'aquí és una central tèrmica de grans dimensions, vull dir, és una caldera que en comptes d'anar amb gas fa amb biomassa, com la caldera que tenim al col·legi, vull dir, i que és absolutament innocu. Endavant, si hi ha que més pregunta.
Sí, perdó. Hem vist que fa un mes aproximadament que les obres de Guissona estan parades. No sé si des de l'Ajuntament ja sap el per què, sí. O és que ja estava previst perquè s'havien de parar un mes?
No, fa uns 20 dies jo vaig parlar amb la responsable de contacte que tenim aquí de les obres aquestes, amb la Jessica Feliu, i em va dir que era una qüestió que havien acabat l'empresa de fer estructures i que ara entrava una empresa que feia no feia estructures, sinó que feia paleteria. I em va dir que estaria... que al cap si fa 15 dies que vam parlar o 21 dies me va dir la setmana que ve ja hi veuràs moviment. Jo avui aquest matí, com que teníem ple, i dic segurament me vindrà aquesta pregunta perquè sobte, i intentar parlar i no he pogut parlar perquè no m'ha agafat el telèfon, però bueno, segons el que em diu ell és avui aquest matí jo he vist gent per allà, però... Sí, però ell em va dir que no, que només era doncs, això, que canviaven d'una empresa d'estructures a una empresa de paleteria. Vaig quedar també que quan comencessin doncs tornaríem a tindre una reunió perquè ells ens havien plantejat una qüestió de que encara no es podrà complir amb tot això del Covid, de que volien primer obrir el supermercat i després fer els 14 pisos i que si els donaríem llicència d'activitat pel supermercat mentre es feien l'acabament dels 14, bueno, coberta i tot, i vam parlar amb els serveis tècnics, ens van dir que sí, que creien que era possible fer el supermercat i després els pisos, perquè fins i tot les plantes d'aparcaments eren unes pels pisos, unes pels aparcaments, i la veritat és que, a veure, estic pendent, demà si puc tornar a mirar de parlar amb la Jessica Feliu i en principi no... Ja he dit que jo, no sé, jo a la tarda no m'hi he fixat. Sí, jo aquest matí sí que he vist gent, que he pensat, bueno, mira...
Yo creo que eran los de la del tejado de arriba.
Sí, vale, vale. Val.
Per tancar les preguntes des del nostre grup, són moltes perquè, clar, des del juliol que no havíem tingut un ple ordinari, una notícia que ha aparegut aquests dies als mitjans en referència a Cimalsa i la possible instal·lació d'una planta fotovoltaica de 33 hectàrees. No sé si a nivell d'Ajuntament hi ha alguna gestió, ens podeu dir alguna cosa, perquè nosaltres vam llegit als mitjans aquests dies, és una notícia del 28 de setembre, que diu que Cimalsa alquila 33 hectàrees per instal·lar una planta fotovoltaica a Montblanc.
Sí, com tots sabeu, Cimalsa té uns terrenys que n'hi ha una part que és entre la via del ferrocarril convencional de sempre i a l'AVE, que hi ha quasi 100 hectàrees que estan destinades a ser polígon industrial, polígon logístic, que també s'estan movent coses i esperem que vagi anant avançant aquest tema. I després té uns terrenys que també va adquirir, que sempre se n'ha parlat com a segona fase, que és entre la via de l'AVE i l'autopista. Aquests terrenys són 33 hectàrees i fa uns mesos ja ens van començar a parlar de què volien fer, una qüestió que també deveu haver vist als diaris últimament, que és això de fer polígons industrials energèticament sostenibles, no? Que totes les grans empreses i corporacions doncs, ja han dit nosaltres el 2040 tindrem les empreses que ens autobasteixarem nosaltres amb energia netes. No? Llavors ells fan una proposta de lloguer perquè ho desenvolupin empreses de fotovoltaiques amb una sèrie de condicions que ens agraden, que tinguin relació amb les empreses de la Conca, que tinguin relacions amb l'Ajuntament, que no sigui allò de fer el parc i enxufar tot a la línia d'evacuació i no tindre cap relació amb la Conca. bueno, partir d'aquí i a veure quantes empreses s'hi presenten i anirem treballant aquest tema. El cert és que jo crec que l'única proposta sèria, coherent, que ens han presentat d'energia fotovoltaica, no? Perquè totes les altres que ens han presentat i que en tenim, em sembla que 10 i que podríem fer 3.000 hectàrees, allò te posen un atac en un lloc i dius, però i per què aquí? I et diu, ah, no, mira, que veus com posat des d'un despatx a Madrid sense vindre ni trepitjar el terreny ni res, però llavors diuen, no, però no patiu, que nosaltres ens portarem molt bé, que som molt ecològics, que col·laborarem, que... i dius, bueno, doncs haguessis començat bé des del començament, no? I en canvi, amb aquest espai, com que està entre dues barreres ja naturals, que és l'autopista i l'AVE, i que sembla que tenen una idea clara, ells han estat en negociacions ja sèries, parlant a veure si abans d'entrar a la xarxa d'evacuació poden donar llum a la Veralia, perquè també hem parlat amb Ames, però sobretot amb Veralia, perquè Veralia, com que és una empresa que és 365 dies a l'any, 24 hores del dia, que no tenen cap la producció per forn, doncs va, els interessa sobretot que puguin fer una evacuació constant d'electricitat. Estem a les Beceroles, quan això aquí estigui una mica més avançat, perquè ara també no sabem en quina empresa ho donaran, no? Si tot això va a bon port, doncs ja anirem parlant-ne i anirem informant puntualment.
No, més que res, perquè ho hem vist els mitjans aquests dies, que li crida l'atenció, doncs això, no? 33 hectàrees d'un camp de panells solars. Falta veure, doncs, finalment, perquè ara el que diem, no? Ara ha sortit la convocatòria de les empreses interessades i com aniràs, entenem que això és molt, molt embrionari, però no, ha cridat l'atenció, per això volíem fer el comentari. Res més per part del nostre grup, gràcies.
D'acord. Si no hi ha cap més pregunta...
Sí,
Juanma?
Sí, jo volia fer dos una mica de costum, no? Uno és el Santi, tens dades actuals de contagis del Covid, per on estem, i l'altre relacionat també a la Carme, el tema que ho deixis, s'ha tingut que tancar una aula, com ho tenim això?
Bé, les dades d'ara, aquesta setmana, aquesta última setmana, no hem tingut cap cas de Covid a Montblanc, estem a zero, i el risc de rebrot està baixant. Dilluns, amb les dades de dilluns, que són les que van tancar la Generalitat el divendres, estàvem a 22, i ara estem a zero. Amb data d'ahir, de dimarts, zero. De moment estem així, això és molt bona senyal. Vale? Una altra cosa volia dir, el dilluns es van fer testos preventius a la llar de jubilats, a la llar d'avis, la Conca de Barberà, i abans d'entrar al ple he parlat amb la Laura i tots els resultats que tenien, encara no ens hi falten, perquè clar, són molts testos, de moment no hi ha hagut cap positiu, tots són negatius. Demà em confirmarà realment si la resta que falta per tenir resultats es manté així. Realment, torno a dir com abans, no? La gent que està treballant a l'urgència està fent una gran tasca d'evitar poder entrar el virus dins, perquè allà sí que si hi ha un virus és que l'hem entrat nosaltres, allà per si sol no sortirà.
I una altra pregunta, però tu, Santi, se faran a partir d'aquesta setmana tests massius als col·legis? On hi ha alguna per part del Departament de Sanitat?
No en tenim cap constància.
Et responc a la primera. Doncs a les escoles la veritat és que estem fantàsticament bé. Ha anat molt bé el començament de curs. Com diu el Santi, hi ha zero casos, no hi ha cap aula confinada. Jo vull aprofitar per agrair la gran tasca que han fet tots els equips directius i tots els professors i personal de tots els col·legis de Montblanc, incloent l'Escola de Música, Llar d'Infants, quan parlo en general de tot el món educatiu, perquè ha estat un temps difícil. Els plans que s'han hagut d'elaborar han estat molt complexos perquè tenien molts ítems a complir i no era fàcil. Per tant, felicitar la gran tasca que han fet i a veure si tenim sort i podem continuar així. Pel que deies dels testos massius, no tenim cap constància. Jo suposo que evidentment ens avisarien des del departament, ho estan fent en llocs puntualment, però bàsicament perquè estan intentant fer un estudi, perquè diuen que hi ha alumnes que quan ja han estat positius creen com una mica d'immunitat i aleshores possiblement ja no poden tornar a contagiar, amb la qual cosa canviaria el tema dels confinaments per aules. Per tant, jo penso que ara ho estaran fent en llocs puntuals per fer aquest estudi i si algun dia doncs, arriba aquí suposo que ens ho comunicaran amb antelació.
Perdona, només un incís. Referent a ensenyament, si la pregunta si hi havia alguna aula era perquè havia sortit la notícia o una vaga notícia, que no és real, era un cas que el 10 de setembre, és a dir, abans de començar l'escola, hi va haver un nen que va donar positiu, llavors l'escola té un programa que hi ha d'accedir cada dia on ha d'anar actualitzant les dades d'aquella escola i evidentment hi va tindre que apuntar aquell nen, però aquell nen no havia anat a l'escola perquè l'escola va començar el 14. Vale, però clar, queda constància que hi ha hagut un nano allà, però que estava matriculat però encara ha anat a l'escola, ara ja gràcies a Déu ja va a l'escola, ja està tot passat, però clar, allà hi ha un nen, però això no vol dir que haguessin tancat l'aula perquè les aules ho estaven obertes.
Si no hi ha cap més pregunta dels regidors, passaríem si per part del públic hi ha cap pregunta. Hi ha algú dels assistents que vulgui preguntar quelcom? Si no, doncs, moltes gràcies per la vostra presència, gràcies per la vostra assistència i aixequem el ple. Moltes gràcies.